Minuts, comença IB3 Ràdio, la gran vida.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, la gran vida. Amb Juan Mimas.
Què tal, com esteu? Molt bon dia, benvinguts a la Gran Vida. Les 9 i 5 minuts, avui és diumenge 22 de febrer. Estarem amb vosaltres a la Gran Vida fins a les 12. Aquest és el programa número 50, número redó de la Gran Vida. Varen començar aquesta nova aventura d'un programa que ja compta amb una dècada en el temps, però que el mes de setembre vàrem iniciar amb una nova etapa que avui ja mos du en el programa, com dic, número 50. Quasi sempre amb en Luis Menéndez al control tècnic i avui un servidor que vos acompanyarà, com dic, fins a les 12. Miquel Àngel Ariza, el meu company estimat, que té un gripasso i, per tant, aquest cap de setmana no ha pogut estar amb vosaltres, però bé, se recupera i la setmana que ve penseu que estarem en directe des del Passeig Sagrera, motiu de la festivitat de les Illes Balears i, per tant, durant tot el cap de setmana, tant el matí de dissabte com de diumenge, estarem amb vosaltres i, si voleu passar per allà davant de la nostra carpa d'Ivetres, on farem programació en directe, no només la Gran Vida, sinó també tots els altres programes d'aquesta casa. I doncs, us podeu saludar, podeu passar per allà, i si no ho podeu fer, doncs sempre podeu donar la vostra opinió a través d'un número de WhatsApp. Fixeu-vos que a nosaltres ens agrada molt que tingueu participació directa en nosaltres. Per exemple, ahir, a motiu de l'entrevista que vàrem fer a Grans Actius, un programa que serveix per facilitar l'accés a les noves tecnologies a usuaris de més de 55 anys, i doncs vàrem rebre un feedback amb vosaltres. Vàrem rebre la telefonada, per exemple, d'una senyora de Son Carrió que participa en aquest programa de Grans Actius. I també varen rebre un missatge de WhatsApp, uns quants, i jo volia agrair això i bé, vull llegir un d'aquests missatges, una senyora que deia lo següent. Jo assisteixo al curs de Grans Actius a Son Cladera i estic encantadíssima i m'agradaria que tingués continuïtat. He après moltíssim i m'estic llevant la por per utilitzar algunes aplicacions. També tenim una professora amb una paciència infinita que ens ajuda i que ens explica tot molt bé i en claredat. Enhorabona per al programa. A més, amb els alumnes han creat un grup molt positiu i signa amb les inicials A.H.B. Així que moltes gràcies a aquesta estimada oient que, a més, participa a Grans Actius. I és que la tecnologia també està feta per gent que té més de 55 anys, clar que sí. I, sobretot, el més important és que pugueu enviar números, missatges i telefonades, com, per exemple, en aquest número de WhatsApp.
646-9345-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
Són les 9 i 8 minuts. Ara sí, començam. Au i do, Balears, 66 obres públiques han quedat desertes en només un any. Parlant de projectes, per valor de 54 milions d'euros que ningú ha volgut executar. Parlant de col·legis, jutjats i carreteres o infraestructures bàsiques que han quedat en l'aire perquè, segons el sector, els números no surten. Les empreses constructores asseguren que els pressupostos són massa baixos i els terminis inassumibles. I també adverteixen que no es tracta d'una manca de feina, sinó d'una cosa molt més clara, que no estan disposades a perdre doblers, com és natural, i és un problema que va començar des de la pandèmia, però que, segons el sector, encara no s'ha corregit, i això que han passat ja més de 6 anys. I amb un element afegit de pressió. Alguns d'aquests projectes també depenen de fons europeus que es podrien perdre si no s'executen a temps. I per entendre què està passant i per què les administracions i les empreses no acaben de trobar aquest equilibri, avui ens acompanyen a Sandra Verger Rufián. Ella és directora general de l'Associació de Constructors. Sandra, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida.
Gràcies a vosaltres.
Abans de res, quan parlam de 66 obres públiques desertes i 54 milions d'euros bloquejats el 2025, què està passant exactament a l'obra pública de Balears?
Bé, vull fer primer un comentari, una reflexió, de que és vera que s'ha minorat en comparació a l'any passat, no? Vull dir, a partir del 2022 va ser quan l'increment dels preus dels materials, pues per diversos factors, com podia ser per ser derivat de la pandèmia, la guerra d'Ucrania, conflictes que hi va haver també Orient Mitjà, etc., pues varen produir un increment dels costs i dels preus dels materials d'una manera desorbitada. Recordem que en aquell temps, vull dir, els pressupostos a vegades s'aguantaven dos dies o una setmana com a molt, no? Per tant, era molt... molt improbable poder treure una licitació a preus de mercat, no? Perquè era tan volàtil que era molt complicat. I aquí és allà on se van incrementar el número d'obres desertes realment per un pressupost desfassat, no? Perquè l'administració ja saben com funciona, saben que té els seus procediments, que a vegades són lentos, i que en hora de que treuen a la licitació un projecte, pues igual pot haver passat mig any de que aquell projecte ha estat elaborat, no? I en aquell moment va ser la causa principal per quan se van veure incrementades vull dir, aquests percentatges tan elevats d'obres desertes. Mm. Què passa, però? Però que ja fa dos anys, o dos anys i mig, que ja tenim un preu d'un materials, encara que hagin quedat a franges molt altes, però que estan estabilitzats. Ja no ens trobem amb aquella volatilitat que hi havia en aquell temps, sinó que ara pues poden fer uns preus ajustats en el pressupost del mercat, no? Per això nosaltres dic que ara no té una excusa que encara continuïn havent aquest nombre important d'obres desertes. Vull dir, i quina és la principal causa? Pues jo crec que la principal causa és que encara aquests projectes no es fan en el preu del mercat, no? O bé, perquè tenc un pressupost ajustat i això és el que puc gastar en aquest projecte en concret i vaig a veure si va bé, no? O perquè igual són projectes que s'han elaborat fa temps i que no han tingut aquesta revisió i aquesta comprovació de veure si encara s'ajusten en el mercat.
Mm-hmm. Mallorca és la més afectada, seria més afectada, tenint en compte que 42 d'aquests projectes tenen un valor de 27 milions d'euros?
D'acord, a veure, Mallorca, és lògic també que sigui la illa més afectada perquè només Mallorca concentra el 70% de la licitació a tot Balears. Per tant, és que a Mallorca s'ha licitat un total de 597 obres, no? Mm-hmm. Per tant, vull dir, és normal que tinguis pes molt més important que puguin tenir les altres illes.
Quan una obra surt a segona licitació i el pressupost s'incrementa un 20, un 40 o fins i tot un 70%, què demostra? Què vol dir això?
Vull dir, evidentment, vol dir que el pressupost, en el que va sortir en primera licitació, pues, no era ajustat en els preus de mercat. Vull dir, quan s'ha revisat aquest pressupost i ha tornat a sortir a licitació i és adjudicat amb aquest increment, el que denota no és que no hi hagi empreses interessades en fer l'obra o que no tinguin capacitat per fer-ho perquè no tenen treballadors, com a vegades han sentit. No. Demostra que, evidentment, el projecte estava totalment desfassat i que les empreses no entraran a executar una obra pública que en aquest moment ja veuen que vas a pèrdues, no? Vull dir, com és lògic. Hem de recordar que quan hi va el que he comentat, no? Durant el 2022-2023, pues hi va aquest desfase en tema de preus, vull dir, hi va empreses allà on se'ls va quedar, vull dir, estaven executant obres i varen haver d'assumir uns sobrecots molt importants en aquell moment. Mm. Es varen treure mecanismes per nivell, per govern estatal, també per govern autonòmic. Molts ajuntaments pues, encara estan lluitant en els tribunals perquè compensin aquest sobrecost que varen haver d'assumir les empreses. Per tant, hi ha empreses que han hagut d'assumir un sobrecost en el qual, vull dir, en aquells anys igual varen tancar pèrdues, no?, per lo que havien perdut, evidentment ara s'estan remirant molt bé que els preus i el pressupost pues, estigui ajustat.
A vegades posant, no, aquí, sobretot a les Balears, infraestructures, si posem cara i ulls, no, infraestructures com els jutjats de Manacor, el magatzem de Campos, el pavelló de Portmany, han fallat en el seu càlcul inicial per allò que comentes?
Sí, totalment. Vull dir, a veure, el pavelló de Portmany d'Eivissa s'ha adjudicat amb un increment d'un 73% del preu inicial. Vull dir, és que és un dels casos més escandalosos sí. que hi ha. Aquí veiem realment que treus de licitació pues, un contracte a un preu totalment desfassadíssim del preu del mercat. Vull dir, el jutjat de Manacor també amb un increment d'aproximadament un 20%, però és que estem xerrant de 2,6 milions d'euros. Doncs pues clar, vull dir, les empreses quan fan els seus estudis econòmics i veuen aquestes fases, és lògic que no se presenti ningú, no? Vull dir, i després també hi ha altres obres que no, bueno, no han estat tornades a licitar i que, de moment, i que estaven igual, que anaven amb fons europeus i que probablement es perdran aquests fons europeus, perquè els fons europeus anaven amb un temps molt limitat. Vull dir, com podem comentar, en el cas de Menorca, tenim la granja per el Consell Insular de Menorca, que nosaltres ja prèviament ja havien sortit i ja havien dit que, vull dir, aquesta obra, a part que hi pogués haver un desfàs en el tema del preu, tenia un problema molt més important, que era l'execució. El pla és tan curt que tenien d'execució, que aquesta és una de les altres dificultats que ens estan trobant, que hi ha obres que igual el preu sí que està ajustat, però després te posen un termini tan ajustat per poder executar que és inviable que les empreses ho puguin fer. Yeah. O, per exemple, un altre cas com l'Ajuntament de Sant Lluís, una obra que anava financiada en fons europeus, que ha estat licitada 3 vegades per mateix import i en les mateixes condicions. Pues, evidentment, les 3 vegades ha quedat deserta.
Sandra, quan una obra queda deserta i s'ha de tornar a licitar, quin retard real provoca en la seva execució, si és que s'arriba a executar?
A veure, pues, evidentment, pot provocar un retard de mig any, com a mínim, jo crec, no? Vull dir, perquè hem de pensar que tornem a revisar el projecte i després aquell òrgan de contratació pues, ha de passar per tots els tràmits que ha de ser. Si és un ajuntament, igual ha de ser aprovar per la seva, bueno, per la seva junta. Vull dir, ha de passar tot el tràmit administratiu que, com ja he dit, la burocràcia a vegades de l'administració és molt lenta, no? I evidentment, pues, si se provoca un retard de 6 mesos, inclús d'un any, en segon quin casos, pues, també es produeix pues, un encariment també d'aquella obra, perquè el pressupost que era vàlid en el moment, si s'hagués estat adjudicat un any anterior o un any després, pues, els costes també han pujat.
Està clar que hi ha un impacte econòmic, no?, per l'administració haver d'actualitzar els projectes mesos després, però si parlant d'infraestructures essencials com escoles, jutjats, depuradores, carreteres, també hi ha un risc social, aquestes aturades, no?, perquè en el final necessitem de totes aquestes infraestructures.
No, està clar. Vull dir, és que jo crec que es treure una obra, un projecte de licitació a un preu, amb uns terminis que no són executables, d'arriscar-se de si veure si això surt, no? En el final assumim unes conseqüències negatives per tots, vull dir, perquè aquí ningú hi guanya i tothom hi perdem, no? Les empreses perquè no poden entrar i no poden executar les obres, l'administració perquè evidentment té un pressupost, té un projecte i vol que aquella obra estigui l'abans possible, i els ciutadans, perquè han d'esperar molt més a poder tenir aquella infraestructura necessària.
Ho comentaves un poc en el principi, no?, que això va començar després de la Covid, amb l'augment dels materials, però avui els costos estan més estabilitzats. Quina és la clau perquè continuï passant?
Bueno, el motiu per el qual continua passant, no sé, vull dir, jo crec que aquesta ha de ser una reflexió que s'han de fer l'òrgan de contratació, no?, o ajuntaments o altres organismes. El que han de fer és revisar els projectes i que surtin a preus de mercat, que ara sí que poden fer-ho, no?, i establir plaços d'execució que siguin raonables. Ara imagina'm, duim un mes i mig, no?, entre borrasques i temporal sí. i vent, que moltes obres igual s'han vist aturades durant tot aquest temps perquè no s'han pogut executar, perquè per condicions climatològiques no han pogut fer aquella obra. Però si jo ja surto amb un pla molt ajustat de temps per poder-ho fer, allà on també hi ha fons europeus per mig, estic assumint un risc com a empresa elevadíssim, si després no puc complir aquest pla amb penalitzacions que puc assumir. Per tant, jo crec que el que s'ha de fer és una coherència de dir, escolta, anem a treure les obres a un preu que siguis preu de mercat i després també amb un plaços que, evidentment, les empreses puguin complir a l'hora d'executar. També ens hem trobat en qualque cas que ha estat la pròpia administració o ajuntament que bé, com que tenia només aquell import per poder invertir en aquell projecte, encara que estàs fora de mercat, pues això és l'únic que tinc, pues en aquest preu ho trauré. Evidentment, després queda deserta.
Si parlam en termes de seguretat, picapedrers que ens estan escoltant aquest cap de setmana, que van en seu cotxe i que molts duen material ara mateix dins la furgoneta, dic això perquè sindicats també alerten que pressupostos massa ajustats poden afectar la seguretat laboral. Un preu massa baix pot incrementar el risc d'accidents?
A veure, un preu massa baix pot incrementar risc en tot, no? En que s'obra no se pugui executar, perquè després hi ha hagut a vegades que el contracte ha començat i, evidentment, durant el transcurs del contracte, pues, l'empresa constructora ha hagut d'abandonar perquè no ha pogut executar aquella obra. I que se minoren les mesures de seguretat pues, perquè s'obra hagi sortit, no ho crec, és a dir, l'empresa està obligada a dotar dels mateixos mitjans de seguretat i això ja se té en compte a l'hora que s'estudi un projecte. Ara, que és el que sí que pot influir en la seguretat? Els plaços molt ajustats, això sí. És a dir, que jo he d'executar una obra a un termini molt ajustat, que després me pugui passar pues, incrementis de temps, que m'interrompin la meva execució, que me falti un material. Vull dir, imprevistos que pugui fer durant aquest transcurs i que després un moment determinat hagi de pitjar perquè aquella obra surti, és cert que hi ha sobrecàrrega de feina que pot tenir el personal en aquell moment, podria incrementar el risc de que hi hagués accidents.
I les empreses no es presenten perquè tenen excés de feina o perquè no estan disposades a assumir pèrdues? O són les dues coses?
No, jo crec que vull dir, queda clar que és perquè no estan disposades a assumir pèrdues. I com queda clar que quan projectes han tornat a sortir licitació en el preu de mercat, l'obra ha estat adjudicada. Si fos per un excés de feina i que per això no es presenten, ja podries incrementar el preu que les empreses seguirien sense presentar-se perquè no ho poden executar, no? Però en el moment que tu veus que aquella obra torna a sortir a licitació amb un preu ajustat a mercat i és adjudicada, les empreses entren a participar, llavors queda un tema de preu.
Quines mesures concretes pensa que hauria d'adoptar l'administració per evitar que el concurs quedi indecert?
A veure, jo crec... Perdoneu. Les mesures que havia de dotar l'administració, en primer lloc, és el que he dit, és a dir, a revisar els projectes i que els pressupostos surtin a preu de mercat. Jo, inclús, a vegades, se poden fer consultes per revisar a veure si els preus són correctes, no? Per tant, primer, revisar que els preus siguin a preus de mercat i, en segon lloc, pues, el que ja havia comentat, també revisem a veure si els plaços estan ajustats a una correcta execució.
Si no es corregeix aquesta situació, què pot passar en l'obra pública de Balears en els pròxims anys? No tenim una bolla per veure el futur, però sí que hi ha una tendència.
Sí, a veure què pot passar, pues, el que ja està passant, no? Que el retard de posar en marxa aquestes infraestructures pues, és evident, que tardaran més a poder disposar d'elles i amb un sobrecost de s'inicial, no? També, com ja he comentat, hem de determinar que hi ha una tendència a reducció en comparació amb anys anteriors, no? El que passa que, és a dir, el fet de que quedés una obra deserta hauria de ser un fet anecdòtic, no que hi hagi un total de 66 obres en un any que puguin quedar desertes, sinó que hauria de ser un cas molt puntuals per tema molt puntual, no? No una cosa que encara hi hagi desfases amb els pressupostos.
Sandra Verger, moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Bon dia.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Seguim a la Gran Vida, 9:23. El sector immobiliari balear dona suport als incentius del govern perquè els propietaris no pugin el lloguer per damunt de l'IPC i també rebutgen les penalitzacions del govern central. Les agències alerten que castigar físicament els petits propietaris podria reduir encara més l'oferta de pisos de lloguer. I clar, enmig de tot això, a Vini ha fixat una posició clara sobre la limitació de compra a no residents i el debat estructural de l'habitatge de les Illes Balears. Avui parlarem amb Avini, que és l'Associació Balear d'Immobiliària Nacional e Internacional, perquè volem entendre una mica la situació actual. Ho farem de la mà de Daniel Arenas, que és el president. Bon dia, Daniel, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
Gràcies a vosaltres per estar amb nosaltres aquí a la Gran Vida. El sector immobiliari balear dona suport als incentius del govern perquè els propietaris no puguin el lloguer més enllà de l'IPC. Per què considerau que aquesta fórmula serà més efectiva que limitar o sancionar, per exemple?
Bueno, tenim l'experiència al final de Catalunya, que fa anys que vam posar aquesta forma de limitar els preus i hem vist les conseqüències que han tingut allà, amb una baixada important d'almenys del 25% d'oferta. Pràcticament és impossible trobar un pis en lloguer. Quasi tots els propietaris al final el que han fet és han ficat els seus pisos en lloguer de temporada, amb la qual el lloguer de llarga durada pràcticament ha desaparegut, no? És veritat que han limitat el preu, però la conseqüència és que no hi ha oferta. I pensem que aquí podria passar el mateix. Gent que tingui un pis en lloguer, si al final li fiques limitacions, pues molts pensaran de lloguer i amb el que no.
Per tant, per a mi ja físicament els propietaris pot ajudar realment a mantenir o ampliar aquesta oferta de lloguer?
Sí, jo crec que sí, que és millor incentivar que no penalitzar. Al final, la majoria de propietaris, almenys de les propietaris que tenim nosaltres a les agències, són propietaris amb una o dos propietats que tenen en lloguer, no? Mm-hmm. És una petita inversió que han fet, una gran inversió, perdó, i que per tenir un complement en el seu dia, en el dia que jubilin, no? I no són propietaris que tenen 10 o 15 immobles com es parla molt, no? La majoria és propietaris amb una propietat. Si al final li fiques... Què pot passar, a més, amb el tema, i està passant també a Catalunya, que si te fiquen una limitació al lloguer, els propietaris deixen d'invertir també en els mateixos immobles, no? Diuen, perquè has d'invertir, millorar, reformar el pis si després el tinc copat amb el preu, no? S'ha de fer tot el contrari. Donar incentius, fins i tot s'ha parlat de donar subvencions a aquests propietaris que potser no poden fer reformes en els seus pisos perquè puguin reformar i després fiquin aquests pisos en el mercat, perquè hi ha molts pisos a Palma, sobretot, que estan antics i que no estan en condicions de ser llogats, no? Nosaltres creiem que aquestes vies tenen molt més impacte positiu i que la gent... Tot això i, sobretot, un altre tema que també és àmpliament comentat amb entre propietaris quan parlem amb ells, és sí. La falta de seguretat en quant a que els hi deixin de pagar, no? Mm. Hi ha moltes... està bé que el llogater estigui assegurat i que tingui totes les eines per tenir una vivenda digna, però és veritat que de cara al propietari moltes vegades es queda una mica... perdó amb l'expressió, però amb el cul a l'aire, no? Que potser el llogater li deixa de pagar i sense cobrar res, no? Això també s'hauria de donar una seguretat, no? En cas de que deixin de pagar, pues que el govern doni una subvenció a aquesta gent que no pugui pagar el lloguer, però que no sigui el propietari que s'hagi fet càrrec d'aquesta situació, no?
Sí, moltes vegades no se parla des del punt de vista de la persona que cerca un lloguer que sigui factible, que se pugui mantenir en el temps, que se pugui pagar, però els propietaris queden una mica desemparats. En aquest cas, el govern central sí que defensa les sancions, diuen que són necessàries per contenir els preus. Què opineu?
Doncs el mateix. Al final, si tu t'interveixes al mercat lliure i fiques sancions ara per contenir els preus, des de la nostra associació creiem que al final hi haurà molts propietaris que diran, en el moment que hagin de renovar el contracte o que el contracte acabi, diguin, pues mira, ho trec, saps? No ficaré el meu pis a lloguer, ho vendré o deixaré uns anys buit per veure què passa d'aquí 4 o 5 anys, no? I tornarà a passar el mateix, hi haurà menys oferta. El que s'ha de fer al final és mesures que incentivin el lloguer, que facilitin la situació perquè els propietaris que no puguin llogar els seus pisos tinguin eines per poder-ho llogar, i sobretot, el més important, fer més vivenda per poder llogar. Per llogar, per comprar, per vendre, perquè és que fa molts anys que no s'estan fent vivendes pràcticament a Balears i estem en una situació ja desesperada. Ara han fet aquestes mesures d'ampliar o dels projectes de residencials estratègics, no? On s'espera que el 50% d'aquestes vivendes siguin per residents, però tot qualsevol passa que es fa és molt lenta, molt lenta. I l'emergència és ja, no és d'aquí 10 anys.
El debat polític apunta sovint, no, a la demanda estrangera com a factor clau en l'encariment de l'habitatge. Quin pes real té, segons vostès?
Home, és una de les situacions, òbviament, no està clar. Però, bueno, estrangers han vingut aquí des de fa molts anys, no els darrers 2 o 3 anys, com s'està parlant ara darrerament, no? I també molts dels propietaris que venen propietats són estrangers, que ja fan 20 o 30 anys que han tingut una propietat aquí a Balears. Mm-hmm. No és una situació nova, estranger. El que passa és que és fàcil donar-li la culpa a algú en comptes d'actuar, no? I de fer plans, i sobretot de construcció, d'edificació. Darrerament va sortir una a les notícies, no?, que feia 10 anys que pràcticament no s'havia fet cap VPO a Balears. 10 anys, sense fer res, zero. I després, pues, bueno, li donem la culpa, pues, lo fàcil, als estrangers, perquè compren aquí. Però també hem de pensar que els estrangers i tota la indústria de promoció, construcció, donen molts llocs de feina. No tan sols perquè se pensa que només són les immobiliàries, els promotors i constructors, però hi ha molts serveis associats a la construcció, i ja no t'he dit tots els instal·ladors que participen en la construcció de la vivenda, però jardiners, abogats, arquitectes, aparelladors, notaris... O sigui, hi ha molt de negoci que no és només el tema de la immobiliària, que està relacionada a les compraventes de vivendes d'estrangers. I jo crec que faríem... Bueno, ens ficaríem en un pantà i seria un risc molt alt de moltes llocs de feina que podríem perdre i empreses que haurien de tancar.
Per tant, el problema estructural és la manca d'oferta acumulada durant 25 anys.
Totalment.
I que ha fallat durant tot aquest temps? Que ha passat durant 25 anys que no hem resolt aquesta situació?
Pues perquè es parla molt, però es fa poc. Saps? Es parla molt de que és el problema, si realment és el problema és la vivenda. Si ho mires també en termes de diners, no? Quan s'inverteix a l'any en fer vivenda social? De tot el que s'ha... dels impostos de transmissions de l'any passat, de 2025, crec que són 700 milions d'euros. Al voltant de 700 milions d'euros que s'ha recaudat. D'aquests 700 milions d'euros, quant s'ha invertit en vivenda? Ara diuen que faran 200 milions. I la resta?
Ja.
Si realment és el primer problema que tenim a Balears, si del pressupost total del govern són al voltant de 7.000 milions d'euros, s'està invertint en vivenda. Mm. Bueno, si realment és el primer problema de Balears... Pues ha de pujar la partida d'inversió en vivenda, no? I no parlar, i dir, prohibir, i... Ostres, no sé. Al final... Res en els darrers 15 anys o 20 anys.
Des d'Avini defensau el desbloqueig del decret de projectes residencials estratègics. Per què considerau clau que, sigui clau per generar habitatge assequible?
Perquè és que no hi ha sòl per construir. No hi ha cap lloc on es pugui construir vivenda. L'únic que s'està construint un poquet són vivendes unifamiliars, però a base de tombar cases per fer cases noves, perquè no hi ha sòl. I de plurifamiliar ja ni parlem. És que no hi ha lloc per edificar. I ara amb aquest real decret, pues, bueno, esperem que surti endavant i que es pugui fer vivenda, però ja, que és urgent. La necessitat és urgent. Estem veient tota la gent que està visquent a autocaravanes, gent al carrer, gent que no troba lloc on viure. S'ha de solucionar ja, no podem estar esperant ja més temps.
I recordem que les autocaravanes que nosaltres des d'aquí a la Gran Vida també hem entrevistat a persones, usuaris d'autocaravanes que viuen dins aquest mitjà de transport, per exemple, a Son Hugo, a Palma, tenim aquesta gent, no? Aquesta comunitat de caravanistes que estan allà aturats, estan parlant de persones que cobren un sou i que tenen la seva feina, que no són persones que estiguin aturades, sinó que és gent que cobra més de 1.000 euros cada mes, que és un sou molt, molt baix, mínim, segurament, però que cobren el seu sou i han de viure, viuen a una autocaravana.
Sí, totalment. Això no pot ser, hem arribat a un punt que ja que s'ha d'actuar ja, i el que te dic, diuen que és urgent, doncs pues si és urgent, ostres, pues ho hem de fer ja, no hem d'estar planificant i pensant i que no es... L'ideal és que és el que es parla bastant, no?, d'un pacte d'estat entre tots els partits polítics, no perquè que tu siguis d'una banda o de l'altra, o sigui, tots estem afectats amb aquesta situació. I s'haurien d'asseure tots i és veritat que deuen tenir cadascú, deuen tenir les seves idees i on creuen que s'ha de fer o com s'ha de fer, però han de trobar un camí comú i una estratègia a llarg termini, no només també pensant ara al curt plaç, no? Sinó pensar d'aquí, vale, ara si solventem aquest problema ara, però què farem d'aquí 20 anys? Perquè la població continua creixent. Això està clar. Hi ha llocs que és veritat, com li diuen, l'Espanya buida, però hi ha llocs on hi ha feina, on la gent li agrada venir a viure, on agrada, perquè tenim les condicions que tenim aquí, i això és com... O sigui, no es pot aturar que la gent vingui aquí ni que creixi la població aquí. És molt complicat. Amb la qual hem de fer una estratègia i pensar com volem créixer, però entre tots, i fer-ho amb sentit comú i actuar ja.
Daniel, penses que hi ha massa ideologia en el debat de l'habitatge i poca gestió, en aquest cas? És a dir, massa enfrontaments, sí, però després no hi ha solucions concretes? Que és un poc el que arrosseguem des de fa molt de temps, que no hi ha manera.
Sí, és el que t'he dit, que el seu seria que seguissin junts tots els partits polítics i, mira, està clar que no... que tenir-ho tot en... En comú serà complicat, però una idea de dir, mira, pues, si cada any, perquè això és una estadística, si cada any arriben aquí a viure, la població va augmentar 10.000 habitants per any, i estem fent 2.000 vivendes per any, i així des de l'any 2008, estava clar que en algun moment això esclataria. I pues, si això continua en aquesta via, pues, primer, actua la vida ja, immediatament, de dir, mira, això, els terrenys que tenen ja dels pre, doncs, que es pugui edificar ja, i amb la del govern balear de fer un 50% de mercat lliure, un 50% per residents, en algun tipus de limitació, ja sigui de preu limitat o de protecció oficial, però jo què sé, si després dels altres partits diuen no, pues ha de ser un altre percentatge, o ha de ser, o jo què sé, o... però que trobin un camí comú, perquè si després de cada 4 anys hi ha un canvi polític i després tornen a canviar, tornen a presentar una nova llei i triguen 3 o 4 anys més i tornem a estar en el mateix lloc.
Quin missatge principal voldries donar als ciutadans que t'estan escoltant com a president? Sí, no sé si s'ha teat la comunicació, Daniel. Sí, sembla que sí. L'anàvem ja acomiadar amb una darrera pregunta. Anem a veure si podem recuperar la comunicació amb ell i així li donarem... el podrem despedir com cal, acomiadar i saludar. I si no, anirem de moment amb un poquet de música, l'estan recuperant. Estan xerrant amb el Daniel Arenas, que és president de l'Associació Balear d'Immobiliària Nacional Internacional, i li volíem fer una darrera pregunta, una darrera qüestió, i ja l'estan recuperant i anem amb ell. Vinga. Sí, Daniel, simplement... no te preocupis, anàvem en la darrera pregunta, simplement volíem que mos enviéssiu un missatge principal a les persones que tenen problemes per accedir a l'habitatge des d'Avini. Una mica... no depèn tant de vosaltres, però sí que m'agradaria que donéssiu un missatge a la gent que té aquesta problemàtica.
Sí, bueno, no hem de deixar de lluitar i de demanar a les administracions que es posin les piles i que facin tot el possible per arribar a trobar unes solucions i que no estiguin tot el dia en picar baralles entre ells de si jo tinc la raó o no, i pensar en els ciutadans. Al final, ja t'he dit que tots estem afectats d'una manera o una altra i hem de trobar una solució ja. I demanar a la gent que també faci el mateix i que tampoc és un tema de confrontacions i d'estar variant entre nosaltres per dir que uns són els culpables o els altres, sinó que de trobar una solució.
Daniel Arenas, president d'Avini, moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida i al sector immobiliari balear, que dona suport als incentius del govern perquè els propietaris no pugin al lloguer per damunt de l'IPC i que tot sigui més accessible també per als llogaters. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Molt bon dia.
De res. Bon dia. Adéu.
Vinga, un poquet de música, són les 9:40 minuts i seguim perquè encara tenim moltes coses per explicar i també anirem a parlar amb Maite Morró des d'Eivissa. You got talking about running away, somewhere we could hide. You kept calling about setting a day, but you crossed the line.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
IB3 Ràdio és diversió. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això el Consell de Mallorca té en marxa 13 projectes per millorar els accessos a Palma, com els nous carrils entre el polígon de Sonoms i la Via Cintura o altres intervencions a les entrades a Can Valero i a l'aeroport.
Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
La Gran Vida. una passejada per Eivissa i Formentera amb Maite Morro.
Les 9:43 minuts, seguim a la Gran Vida. Avui es diu menja i parlant de la festa pagesa en Maite Morro, perquè avui ens parla de la mostra, de la mostra de restauració de paret de pedra seca, que m'agrada. Jo vaig estar un dia, vaig veure com iniciaven un projecte de parets de pedra seca que estan mallorquí, tan nostrat. Si aneu per la carretera, es trobareu aquesta gent que està pujant una paret. Aquesta paret normalment és paret de pedra seca. I a Eivissa també ho fan, i de fet està considerat bé d'interès cultural per UNESCO des de l'any 2018. Això mos ho compten a Maite Morro. Amb aquí estàs. Molt bon dia.
I de molt bon dia, companys. I doncs, sí, avui arrencam el cap de setmana una festa i ben pagesa, de les que no es celebren sempre i de les que posen en valor no només els oficis antics, sinó que també reuneixen a molta gent de la pagesia que no estan com a veure-les a tots juntes. Em trobo ara mateix amb Antoni d'en Besora, que és el propietari d'aquí, de la Sitja d'en Roca, on es celebra la 15a edició d'aquesta festa, com es marc de les festes de Sant Anès de Corona. I llavors, explica'm un poquet, perquè jo el que tinc entès és que això va començar fa 15 anys per morda una espècie de repte entre joves i antics, perquè aquí el que sí que tenim és la Sitja, que és on antigament els majors o no tan majors es feien uns canets, com li deien antigament, amb sucarbó vegetal, però això fa 15 anys que comença aquesta celebració. Gràcies a això, com comença? A veure, explica'm això de repte com va ser.
Bé, doncs fa 17 anys vàrem restaurar aquí la zona, vàrem restaurar la carbonera, la barraca de la Sitja, i quan ho tinguem restaurat, doncs uns huelos aquí dels nens de l'escola van dir, bé, i si ho heu restaurat, doncs amb quina idea ho heu fet? Perquè això el seu seria fer escarbó. I nosaltres vàrem dir, doncs, és que nosaltres no sabem com se fa escarbó. Ells varen dir, si vosaltres recolliu el material, nosaltres us ajudem.
I tu sí que eres des que sabia com feia escarbó, o no?
Bueno, jo havia vist una volta fer el meu huelo, però una volta només, i no tenia tampoc l'experiència que tinc ara després de que aquests huelos m'ho hagin ensenyat.
Anem a posar en context. Què és el que passava antigament? Perquè molta gent d'aquí de Corona el que feia és guanyar-se uns canets, sobretot en hivern, i ho feia amb les sitges per fer carbó vegetal, si no tinc mal entès, amb la cal, que antigament se pintaven totes les cases per protegir de la calor i de la humitat, per això són blanques, la típica casa eivissenca, sí, és blanca.
Correcte.
I després, tinc que un altre entès, esquitrà. També se treia esquitrà per vendre a vaixells.
Sí, bueno, totes aquestes tradicions sempre se feien per la forma de sobreviure. S'encritar, pues, es feia d'espins i s'utilitzava per impermeabilitzar els barcos, les sabatilles d'espart, els capells de saliners quan anaven a les salines per posar-se les senalles de sal de l'escap, pues, així estan impermeabilitzats, no es remullaven.
I ara, avui en dia, on vas trobar la recepta per tornar a fer carbó, tu? Perquè, clar, això és propietat teva, però dius tu que ho feies huelo i no tant... Com trobes tu la recepta, idò?
Sí, com havia dit abans, pues, uns huelos dels nens aquí de l'escola, pues, mos varen dir que mos ajudarien a recuperar aquesta tradició i buscàrem tot el material, ells mos ho muntaren, mos ajudaren a coure... I què va passar? Pues que aquell any només vam ser els nens de l'escola de Corona. I la gent, l'any vinent, mos deia, no tornareu a fer escarbó, que mos agradaria veure com es feia, i no vàrem poder venir. L'any vinent, pues, vàrem tornar a fer escarbó. I al final, això s'ha convertit en una tradició ja, que ara ja feim exposició de maquinària antiga, agrícola antiga, i, a part, ja els concessionaris de maquinària moderna, pues, ja també venen a exposar les seues novetats de maquinària nova, i així, pues, és una forma de conèixer l'antic i el modern.
La celebració va començar ahir amb l'encesa de la Sitja, que ho fèreu ahir de matí, junt acompanyats amb els petits de diferents escoles d'aquí del municipi. Què és el que més els agrada de tot això?
Bé, els nens, no només del municipi, de tota l'illa, quan poden sortir al camp, els encanta, pues, fer córrer pel camp, veure aquestes coses, que se'ls expliqui, i varen disfrutar molt, perquè inclús els hi vam deixar sembrar un arbre a cada escola, i va ser una activitat, pues, que s'ho van passar molt bé.
A part d'aquesta celebració que feis ara en el marc de les festes de Corona, en aquesta Sitja també li traeix profit d'una altra manera. No sé si heu tornat a fer carbó, no sé si a més feis altres festes per aquí, perquè ho teniu tot ben habitat aquí, eh?
No, moltes activitats no. Sí que és veritat que durant l'any, pues, a voltes hi ha alguna escola que mos telefona, a veure si els hi podem explicar, perquè no han pogut venir en su fin de setmana aquest que ho feim anual. I com és normal, no els diem que no, els diem que sí, que poden venir, venim, els explicam, encara que no veuen la sitja en funcionament, doncs sí que els explicam tot el funcionament dels forns.
Me'n vaig anar amb en Pep, perquè en Pep s'ha encarregat moltes vegades d'explicar-los als més petits doncs, un poc el funcionament, el forn de cal que hi ha per aquí, la sitja com funciona, que és el que se feia abans, i tens tu anècdotes gracioses perquè els ingenis dels petits no els tenim els adults. A veure, què te deien l'altre dia, quan bueno, els hi explicaves?
L'any passat varen posar amb un problema perquè una professora va demanar una feina i tots venien amb un llistat de preguntes. I un dels lots es veu que son pare l'havia ajudat i de repent em va mullar que quin tipus de seguretat laboral feien servir antigament. Hi havia la professora al costat i, claro, va obrir uns ulls com a plats quan va veure... I jo vaig... Claro, un segon també vaig quedar sorprès. I llavors vaig pensar, ara sé que li he de contestar. Dic, l'únic medir de seguretat que hi havia antigament era sentit comú. La professora es va relajar realment, va veure... I el boix va apuntar sentit comú i així de sortir la feina, perquè, claro, és l'única... Pens que era l'únic que tenien els antics amb aquestes coses.
Notes que quan venen aquí els ensenyau el forn de cal, les sitges, el forn de pega, tot això, o ho coneixen o els hi genera molta curiositat?
Bueno, els hi genera curiositat. Conèixer, claro, hi ha molts de professors que els hi expliquen tot antes de venir... El que sol passar, que ja no només els lots, també els professors ho mesclen un poc tot i tenen un popurri que saben que es feia calç, que es feia carbó, que es feia pega, però al final fan un popurri que no saben de què parlen.
Tu m'hi has fet mai, de petit, o ves els teus pares o abuelos fer-ne?
No m'hi he fet mai, Normalment m'ha agradat molt sempre coses antigues i m'agrada molt la feina en ses mans. I, bueno, varen començar aquí a fer això, jo m'hi vaig apuntar i la gent major m'ho va anar ensenyant, doncs, això, a fer calç, a fer pega, a fer carbó...
I, a veure, ara mateix estem aquí davant, hi ha un grup de persones, amb en Joan d'en Nicolau, que s'ha encarregat de fer aquest taller de reparació de pedra seca, de paret de pedra seca, que, de fet, en 2008, si no m'equivoco, el Passaners que ho va declarar bé d'interès cultural immaterial perquè no du ciment i el que fa és que antigament això servia per delimitar el territori, per protegir també les zones, i com que no du ciment és una manera de protegir doncs, el nostre territori i, a més de fer-ho, de manera sostenible, que li diuen avui en dia. I tu ets encarregat, a veure, avui, d'impartir aquest taller, que, per cert, hi ha bastanta gent aquí.
Hi ha bastanta gent apuntada avui, sí, per sort, sí. Demà diumenge també seguim i hi ha més gent apuntada.
A veure, el primer de tot, què és això d'una paret de pedra seca i tan famosa a Eivissa?
Això, com has dit, és una paret de pedra posada sense cap tipus d'argamassa, ni aigua, ni... Bueno, no fa servir aigua, primer, per això seca, llavors cap tipus d'argamassa, ni calç, ni res que ferri entre pedra i pedra.
I se sap mantenir anys i anys?
Aquestes parets que estan restaurant ara, que això és una escola de reparació, igual té 300 anys, aquesta paret.
I com és possible que avui en ciment, en tot tipus de materials, tants recents, i se caiguen en seguida i això no caigui? Antigament eren més llestos que ara, o com és?
Bueno, què passa? Que el que fa ciment també fa tap. Si hi ha una venguda d'aigua i es pitja a la terra, l'aigua no filtra per dins la paret i fa rompre. Entonces, per això es fa estil així en pedra seca, perquè l'aigua pugui filtrar per dins la paret.
Per què és tan important a Eivissa i per què això la UNESCO decideix declarar-ho patrimoni de la humanitat, bé immaterial cultural?
Bueno, això és precisament per això, perquè hi ha molts de bancals fets a Eivissa, en el terreny d'Eivissa.
És com ho veure en el paisatge, molta paret de pedra seca.
Exacte. Què passa? Que quan plou, per sort ara està plouent últimament, l'aigua pugui filtrar i sense perdre terra del terreny de cada propietari i que no vagi tota la mà, perquè si no aniria tota la mà.
Tu quan vas aprendre a fer tot això?
Jo de petit ja ho he après. Jo sense... Bueno, en sus huelos i els tios, i he anat aprenguent i m'ha anat agradant i ara m'hi dedic.
Però agradar de què? De que al final els huelos ho feien i tu dius venga, vaig ajudar perquè t'hi obligaven o perquè era curiositat genuïna?
Perquè sent que... Primer sent ese sentiment de patrimoni i llavors perquè m'agrada donar vida en el paisatge. El que està romput o el que està mort m'agrada donar-li vida.
Això és algo molt polit, eh?
Molt polit, és molt polit.
I algo sí. Que mantenir... Una de les coses que més m'agrada d'aquesta festa de la Sitja és que al final posa en valor totes les tradicions i que aquí trobem gent pagesa que baixa de tota la illa per viure la tradició.
Correcte. I ha que donar-li molt de valor. I si no som nosaltres, qui ho farà? Els de fora no vendran a donar-nos valor a el que tenim.
No sé si tu, a més, com que en fas, hi ha gent de fora o gent pagesa que té interès avui en dia en fer-ne que seua o noves propietats, no ho sé.
Sí, de fet, ara últimament, cada volta, cada curs que es fem, s'hi apunta més gent. Vull dir que hi ha més interès a tornar a fer sa paret com es feia antigament.
A veure, vaig a provar de preguntar-li, per exemple, ara veig aquí una lota que va a picar pedra. Molt bon dia i salut. Tu com te dius?
Marta, Marta Torres.
Marta, tu com és que t'has apuntat en aquest taller?
Pues mira, jo som mestra d'una escola de tercer primària que volem construir una jardinera de pedra seca per... bueno, estem estudiant els antics oficis ibisancs i, bueno, he vengut aquí a veure si en Nicolau m'ensenya un poquet, me dona unes quantes... uns quants consells per construir aquest, com una petita jardinera per plantar un arbre dins en sort de l'escola.
Amb els alumnes?
Sí, sí, claro, amb els nenes de 8 i 9 anys.
Que interessant, ells els interessa aquestes coses, bon, o ho coneixen?
Moltíssim, moltíssim. Pregunten i estan en una edat molt constructiva, molt de fer muros, de quan juguen en el pati, en joc lliure, ells comencen a fer cabanyes i comencen a fer fortaleces, que diuen ells, i castillos i coses, i els agrada molt. Tenim la sort de tenir un pati amb la naturalesa i fan servir tot el que ens dona la naturalesa per jugar.
Jo és que esperava trobar-me gent de sector, no sé, de construcció, de materials aquí interessada, i res a veure, una professora
una
que va aprendre.
De primària, exacte.
I de molt bé, t'has deixant per aquí, aprofitant, i jo veig per aquí, per exemple, aquí dalt hi han arribat un bon grapat de ciclistes que venen a fer un morzar i me'n vaig amb una altra vegada amb en Toni, a veure, perquè clar, la festa va començar ahir amb Sencesa de la Sitja, que la tenim ja fent carbó, després tinguereu aquí una festa pagesa, però avui és el dia gros. Conta-m'ús la gent que estigui a Eivissa que té que venir cap aquí, perquè què és el que teniu? Perquè, a més, no ho vull dir jo, però el cafè Caleta ja vull per allí dalt.
Cafè Caleta, sobrassada, per torrar. A part, aquest matí, pues, a part de la jornada de restauració de paret de pedra seca, també fem una inauguració de Lluits Pagesos.
Això què vol dir?
Bueno, Lluits Pagesos en si no és que fos una forma de baralla, simplement era que antigament, pues, quan els joves anaven a festejar a casa d'una lota...
Festejar era buscar dona.
Buscar dona, buscar dona.
Tu pues... busques encara o ja no?
Bueno, jo totes és que puc.
Això és que no estàs casat, perquè si m'ho sentís sa dona, avui dormiries al sofà.
I el tema estava en que sa lota festejava sempre amb diversos joves a la volta, hasta que ja n'hi viuen, que li feia prendes i se casava.
Prendes, què volia dir? No m'han fet prendes mai, si mateix.
S'emprendà d'aquesta pagesa del Vall Pagès.
Cago en dena, jo que no entenc, idò, no sé si em troparé d'home.
Sí, home, sí. I a voltes, quan anaven a entrar a festejar, pues, intentaven buscar a veure qui era que entrava primer a sa casa per aconseguir el primer. I a voltes deien, anem a fer un lluit i el primer que vaig a terra, pues, entrarà a res i és que guanya serà el primer que entra. I era una forma de fer una organització per entrar...
Una organització respectuosa,
sí,
per buscar,
sí,
dona.
Sense baralla, però era una forma de...
O sigui que això passarà avui de tarda?
Avui, no, passarà aquest matí. Carai. Ara, a partir de les 11 i mitja, a les 12, hi haurà inauguració de Lluits Pagesos.
Carai, carai, m'hauré de quedar per aquí si mateix.
Sí, així...
Després sí que tenim a les dues, tenim una frita de porc, a preus populars perquè tothom pugui aquí a venir, encara que ja veig gent allí que s'està omplint la butxaca, eh?
Sí, 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 la frita de porc la fem cada any, els dissabtes, diumenge paella. I per la nit, avui, també, es de corona fem colla, que una xacota pagesa, amb un grup també que venen de Formentera, se amarranxa, una marranxeta, és Garrit de Sallisa, que fan una comèdia.
Això s'ha trobat a Glosaris, no?
Sí.
Que serà la tercera edició i tindreu cantada, ballada, de tot.
Exactament.
Hasta quina hora vos soleu quedar per aquí en aquestes festes? Bueno, perquè el que deis a el que passa m'apareix que no és el mateix.
Depèn de l'ambient, la una, les dues, no es diuen la una, les dues i les tres, a veces.
I de res, vos deixem des d'aquí, des de la Sitja d'en Rota, aquí Sant Agnès de Corona, amb aquesta gran celebració, també exposició de maquinària antiga, d'oficis, i molta festa per aquí durant el dia d'avui i demà, així que tots els que esteu per Eivissa esteu convidats, i és que no vos agafi enguany per aquí, per la pròxima edició no us ho podeu perdre.
La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és diversitat.
Diumenge, a les 12, segueix amb esports 3 en joc al futbol de segona federació amb el derbis Poblense Atleti Balears i Andratx Porreres. A més, Societat Esportiva Eivissa, Sant Andreu. I a les 4 i mitja, quart de final de la Champions, des de Son Moix, Illes Balears, Palma Futsal, Riga. Futbol de primera des de Balaïdos, Celta Reial Mallorca. I des de l'estadi Pinilla, la primera federació amb el partit Terol Ude Eivissa. Un diumenge ple d'emocions i espectacle amb els millors comentaristes i la secció més entretingudes. Tot a Esports 3 en joc a IB3 Ràdio. I també al YouTube d'Esports IB3.
La gran vida.
Au, idò, vinga, que tenim res, un minutet, però recordeu que el programa La Gran Vida continua a partir de les 10, però volem escoltar un primer tast perquè han caigut els naixements a les illes. Això és el Còmodus.
Bueno, pues un poc, ara mateix jo crec que disfrutar un poc més, fer viatges, estar més a la feina, i bueno, al final també el lloguer i al final també tenir un fill. No crec que sigui massa compatible ara mateix, un poc per la gent de la nostra edat, a lo millor.
Vida. Tot és més car. I jo crec que prioritats també, doncs, prioritzar amb estabilitat laboral, millor aconseguir metes a nivell professional, no ho sé.
Els nostres pares tenien fills, no?, sense problemes, siguent molt joves. Ara s'ha convertit en un esport de risc, que jo comentava ara.
No sé si esport de risc o no, però és veritat que potser hi havia una figura materna que quedava a casa, no feia feina, i es qui duia el sou a casa era... I ara no. I ara era el millor més complicat. Fet de...
Ara tot això ha canviat. Vos demanam en el Còmodus a veure si voleu tenir fills i si és possible o no és possible. Tot això continuarà a partir de les 10 aquí a La Gran Vida, on tindrem altres temes com, per exemple, en Raül Valls, que se'n va menjar una hamburguesa i ensaïmada hamburguesa... Bé, moltes coses. Ja veureu que tenim una segona hora repleta d'històries. Aquí a La Gran Vida continuam, seguim i tornam a les 10 i 4 minuts.